Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us parla Carme Montero. Sumar ja té nova portaveu del grup parlamentari al Congrés que substitueix Íñigo Errejón, esquitxat per l'escàndol de les acusacions d'assetjament masclista. El rellevarà Verónica Barbero, diputada per Pontevedra. Abans d'ocupar l'escó al Congrés, Barbero va ser directora de treball al ministeri que dirigeix la ministra i líder de Sumar, Yolanda Díaz. Més notícies, Marta Vives.
La candidata demòcrata a les eleccions presidencials als Estats Units, Kamala Harris, farà un discurs aquesta mitjanit on s'espera que admetrà la derrota davant de Donald Trump. Després d'un silenci eloqüent durant la nit electoral, la vicepresidenta trucarà al seu rival, segons avança la cadena NBC, que revela també que ho farà el president Joe Biden. A més, l'actual líder nord-americà es pronunciarà públicament sobre els resultats. Un escrutini que encara no ha acabat, però que dibuixa una clara victòria de Trump. S'ha imposat o va camí d'imposar-se als 7 estats frontissa. Aquest matí, a hora nostra, el guanyador de 78 anys feia una crida a la unitat.
Ja són 3 els detinguts pels incidents durant la visita del rei Felip VI al president espanyol Pedro Sánchez i el de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, diumenge a la zona 0 dels aiguats del País Valencià. A la detenció d'un veí de Paiporta, que ha quedat en llibertat provisional, se n'hi ha d'afegir 2 més. Es tracta de 2 persones residents a les localitats d'Albal i Godella. Tots 2 estan pendents de passar a disposició judicial.
Naturgy repararà o substituirà instal·lacions o equipaments de gats fets malbé a les zones del País Valencià més afectats per la Dana. També ajudarà econòmicament els seus clients a canviar els electrodomèstics malmesos i farà revisions gratuïtes de les instal·lacions per garantir-ne la seguretat. En un comunicat, la companyia ha dit que preveu actuar en prop de 25.000 habitatges i comerços amb un import de 15 milions d'euros.
Les pluges torrencials de la Dana allunyen l'escenari de restriccions d'aigua a Catalunya, però no acaben amb la situació de sequera. Ho ha volgut deixar clar el president Salvador Illa en la seva compareixença a petició pròpia al Parlament per fer balanç precisament del pas de la Dana, d'aquesta gota freda per Catalunya. La gestió està correcta, però veu marge per perfeccionar-la.
Sense cap cofisme podem dir que la resposta ha estat per part dels serveis públics de Catalunya, no només del govern, sinó de totes les administracions catalanes, sobretot de la ciutadania, ha estat una resposta correcta. Però sempre es poden perfeccionar les respostes.
La Policia Nacional i la Vigilància Duanera han requisat 13 tones de cocaïna al Algeciras, a Cádiz, dins d'un contenidor que ha arribat al port procedent de l'Equador. És la partida més gran d'aquesta droga intervinguda a Espanya i la segona més gran d'Europa. La xifra supera l'anterior rècord de l'agost passat a Espanya, quan es van intervenir 9.500 quilos de cocaïna també al port d'Algeciras.
Joan Pera protagonitza al Teatre Goya de Barcelona Un sogre de lloguer.
Una substitució? Per avui? No tindré temps de prendre'm el guió.
Es tracta d'una comèdia carregada d'embolics i situacions impossibles en què interpreta un actor que contracten a última hora per fer de sogre en un sopar. Segons Pera, el paper li escau d'allò més.
És el que sóc jo normalment fora de l'escena. Un doblador, de vegades amb feina, de vegades sense. Tampoc no sóc una persona que desenvolupi massa bé, com deia el Woody Allen, amb dudoses dificultats per enfrentar-se a la vida quotidiana. Està sempre amb aquesta mena de perplexitat que li dona una situació que no és la d'ell i que s'ha posat en un embolat.
Esports, Sergi Andreu.
El Barça juga aquest vespre a la Champions. Ho fa al camp de l'Estrella Roja de Belgrat amb l'objectiu de sumar la tercera victòria i situar-se entre els 8 primers classificats. L'Estrella Roja-Barça començarà a les 9, com sempre a partir d'una hora abans, a la TDT a Catalunya Ràdio. Avui, entre d'altres, també es juguen a la Champions el Paris Saint-Germain Atlètic de Madrid, el Bayern de Múnich Benfica i l'Inter de Milà Arsenal. A la Copa Femenina, el Llevant Badalona juga al camp de l'Osasuna a partir de les 7 en una eliminatòria a partit únic. A la Primera Federació de Futbol, a les 6, es recupera el partit pendent de la 8a jornada entre el Barça Atlètic i el filial de la Reial Societat. I a la Lliga Femenina d'Handbol, el Granollers rep aquesta tarda, també a les 6 de la tarda, el Suaso de Baracaldo.
Fins aquí les notícies.
El minut de l'autònom.
Superherois i superheroïnes del segle XXI. Amb Mariola Dinarès.
Nom? Jo em dic Jacint Carafí, soc de Sant Sadurní d'Anoia.
Cuiner i creador de continguts.
Molta gent em coneix com a Cintet.
S'estrena com a autònom.
La meva rutina espero que sigui durant la setmana gravar i crear contingut per les xarxes i els caps de setmana fer menús per grups petits privats, fer tallers de cuina, show cooking. Des de fa un parell de mesos doncs, he deixat la feina i per tant estic doncs, intentant ser una miqueta autònom. Ara, de moment, és una bogeria.
Què creus que serà el millor de ser autònom?
No hi haurà ningú que digui, ha de fer això sí o sí.
I el pitjor?
Tot el tema de l'IVA, de l'IRPF, les quotes, mals de caps. Cada dia és diferent, alguns dies estic allà, alguns dies estic aquí. És tot nou per mi. Em queden moltes coses per aprendre.
El Minut de l'Autònom és un espai amb el suport de Banc Sabadell. A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Vicent de Carot.
Passen 6 minutets de les 5 de la tarda. Seguim a una semi sobre taula amb en Fran Domènech, amb l'Ester Vallès i amb en Carlos Baraiber i seguim parlant dels Estats Units. Ja hem sentit els nostres corresponsals i enviats especials als Estats Units i ara volem parlar amb corresponsals improvisats, perquè, clar, a mi m'agradaria saber, catalans que viuen als Estats Units, que viuen aquestes primeres hores postelectorals, com estan visquent això? Perquè, clar, jo no sé que, com a estranger, si t'afecta el fet que guanyi Donald Trump. No ho sé. En parlem amb la Núria Garrote i Esteve, founder, owner de Vin... a veure si ho dic bé, Vinovianco, que viu a Masnovina, a Michigan. Núria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
He dit alguna cosa bé, la companyia i la ciutat?
Vinovi, i jo soc del Masnou, soc masnovina i visc a Detroit, a Michigan.
Ah, masnovina, havia entès... No m'ho puc creure, Fran, guarda aquest tall.
Sí, mira, ja el podem anar encarregant.
Viu, clar, és Masnovina, no que viu a Masnovina.
No, si ho havies dit bé, ja.
La bona ciutat.
Jo he pensat que és un nom com un rus, una mica rus per ser Michigan.
Soc Masnovina de Michigan.
En la meva defensa, què posa aquí? Diu exactament això. Núria, escolta'm, benvinguda a la tarda a Catalunya Ràdio. Deixa'm sumar també a la nostra sobretaula, la periodista, una periodista que viu a Nova York, la Maria Fernández Blanco. Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, començo per tu, Núria. Com estan els ànims?
Molt malament, molt malament. Abans que res, si em permets, vull donar el meu recolzament a les víctimes del Dana i agrair-vos que us connecteu amb mi.
Bonic, bonic, Núria, t'ho agraïm molt. Aquí a la tarda de Catalunya Ràdio saps que hem estat fent un seguiment, abastament seguint, no només la tarda, sinó a tota la programació de Catalunya Ràdio, i la veritat és que són moments bastant, bastant bèsties,
sí,
per estar aquí tan a prop. Pel que fa a l'altre focus de xoc que estem tenint aquí, sí, a Catalunya, és rebre aquestes notícies dels Estats Units. Tu, en el teu cas, Núria, vius a Michigan, l'estat que la nostra companya Cèlia Serrada es feia servir com a exemple del que ha passat amb el vot americà. Ella explicava, deia, gent del sector industrial que han vist com perdia la feina, són gent enfadada. Parlava de fàbriques de cotxes abandonades, d'un panorama desolador. Què està passant a Michigan? Com t'expliques tu aquest augment de vot per Donald Trump?
Doncs mira, jo personalment, els ànims molt baixos, sento vergonya, indignació i por a la situació present. Perquè s'ha donat recolzament al Donald Trump, per mi està clar. És un polític que ha obert la porta i ha donat permís, ha validat conceptes tan greus com el misoginisme, el supremacisme i el racisme.
Li podem preguntar quants anys fa que viu a Estats Units, a la Núria?
Des del 2004, fa 20 anys.
Uf, déu-n'hi-do, les hores vistes de tots colors. Aquesta vegada, la pulsió general que hi havia a Michigan, almenys on tu vius ara mateix, Núria, era que Kamala Harris tenia una oportunitat. Tu ho consideraves?
Sempre ha estat molt renyit. Uh-huh. I, de fet, encara no s'ha tancat. El recompte dels vots estem al 95%. I ha estat sempre molt renyit. Molt renyit. Uh-huh. És un d'aquests states que se li diu swing states.
Sí.
Llavors, tant podia ser blau com vermell.
Núria, no sé com és el teu veïnat, no, però, com tu dius, el teu estat està molt dividit. No sé si fins i tot passa a la teva ciutat o al teu poble, al barri on vius. Tens veïns que sàpigues que hagin votat Trump. La convivència com és aquests dies a la zona on vius tu?
Mira, on visc jo hi ha molt civisme. És una població amb educació acadèmica, són professionals i emprenedors. I hi ha una divisió, però en el meu entorn més proper és més demòcrata. Però sí que hi ha una part de la població i que obertament posa els cartells al jardí, a les cases, a favor de Trump.
I tu, les converses, que a mi m'interessa molt entendre a la realitat d'un català o una catalana als Estats Units, les converses que tens amb els teus veïns, veïnes, o inclús amb amics, amigues, que saps que voten Donald Trump. És el teu cas? Tens gent en qui confies, amics i amigues que votin Donald Trump? Teniu converses?
Sí, tenim converses. Tot que et dedica al diàleg en si constructiu no és. El meu punt de vista personal és que el Trump ha creat un moviment bastant sectari i es creu en tot el que ell diu. I el que vota pel Trump penso que ho fa principalment per un component emocional. Després podem parlar de polítiques, no? D'economia, d'immigració...
Més emocional que no pas un motiu econòmic, eh?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí. Crec que el component emocional és el que l'ha fet guanyar i és aquesta imatge que projecta i admiren el que proclama. I per això ha guanyat.
Deixa'm sumar-hi la Maria Fernández Blanco, que és periodista, que viu a Nova York, que de fet ha guanyat un Emmy per un especial al canal New York One sobre immigració. Maria, tu com t'expliques que després de les borrades que ha dit Donald Trump, i més sobre el col·lectiu immigrant, hi hagi immigrants que el votin?
Mira, jo porto tot el matí, aquí encara és matí, fent números, i estàvem parlant de Michigan, però és que tenim que Brooklyn ha votat un 28% a Trump, i Queens, que és un dels condats de la ciutat de Nova York, el més divers dels Estats Units, ha votat un 38% per Trump. Llavors, sí, hi ha un component emocional, com diu ella, però evidentment crec que l'economia ha jugat un paper molt fort a l'hora de votar. I penso que els demòcrats, perquè s'ha de també fixar-nos i analitzar ara què és el que ha passat. I la realitat és que no s'han fet unes primàries en què la gent hagi pogut triar un candidat, i és moment ara també per ells de dir què és el que ha passat, per què no han connectat amb la gent, què és aquest discurs sobre les idees i els valors dels Estats Units que no hi ha arribat a la gent, perquè al final del dia la situació per a moltes famílies als Estats Units, jo crec que és una situació complicada, i és molt, molt difícil fer arribar aquest discurs de que la inflació no és la responsabilitat única del govern executiu dels Estats Units. Això és
clar, aquest matís no, avui ho dèiem, a la reunió de continguts, dèiem, ostres, clar, explica'ls-hi a segons quins tipus de votants que la inflació no depèn només de la gestió que hagi fet el govern de Biden, en aquest cas, sinó que depèn de molts factors estratègics, geopolítics, de la guerra ucraïna, dels preus de les matèries primes, etc etc. I potser Trump precisament està jugant, doncs, a simplificar aquest missatge i a calar en aquesta població que potser no vol veure la complexitat, no, Maria?
I sobretot que aquí el problema més important és que la realitat del discurs de Harris, de no saber explicar ben bé, sinó a sobre una mica vanagloriar-se de la tasca que havia fet l'administració Biden en aquests anys, que si mires la macroeconomia es basa en dades reals, però que a l'hora de la veritat la gent, quan no pot pagar les factures a final de mes i quan està pensant que hi ha una amenaça exterior que els hi pot complicar el seu futur, tot això té un pes. Després hi ha un factor que a mi m'ha semblat molt interessant, que diuen per què les dones, no? que es confiava tant en el Partit Demòcrata no han acabat votant per Harris, i és perquè, com que hi havia aquestes preguntes també molts estats de protegir l'avortament, sí. El que ha passat és, bueno, puc votar per Trump i al mateix temps
protegir-ho.
Estic veient que això es pot protegir.
Jo tinc una pregunta a vosaltres més a títol personal. En el cas de la Núria, Núria, jo entenc que tu votes als Estats Units després de 20 anys de residir-hi?
Sí.
D'acord.
Sí.
Votes als Estats Units. Tu, Maria, estàs en la mateixa situació? Votes als Estats Units?
Sí, jo també.
Totes
també
dues voteu.
Soc ciutadana des del 2020.
D'acord. Jo no sé si us fa una certa por, us ho dic perquè he contactat amb un amic, que ell viu a Memphis, a Tennessee, i quan li he fet la proposta d'entrar avui en directe m'ha dit, ostres, us llegeixo el missatge textualment perquè m'ha donat permís per fer-ho. Diu, ho sento moltíssim, diu, no, és que no tinc el coratge per parlar de com em sento sense trencar-me en directe. Diu el nom de la dona, i jo estem molt tristos i estem espantats pel futur de la nostra filla, els nostres éssers estimats i del país. Us sentiu igual? Teniu por?
Jo molt.
Jo en el meu cas, sí, no sé si ho noteu, però la meva veu avui està com mig trencada. Uh-huh. Jo he sortit aquest matí i, evidentment, aquí s'estan fent, m'han dit alguns amics que estan fent teràpia o les oficines uh-huh. avui, que li han dit a alguna gent que no cal que vagi a treballar si no se sent en cor. Així que, en el meu cas, estic preocupada, sí.
Estic preocupada
perquè aquest govern, mm. aquest govern de Trump, d'ara, el segon mandat no serà com el primer, segur. Mm-hmm. Això ho hem de tenir tots mm-hmm. molt en compte.
Núria, tu deies, la Maria diu, estic espantada. Núria, tu has dit directament por.
Sí, jo tinc por i és difícil. La situació d'avui és un dia d'inflexió. Jo he donat permís al meu treballador que s'agafés el dia lliure i és un dia complicat, és un dia complicat, però vull ser coherent amb mi mateixa i tenia ganes de compartir uh-huh. com estic amb vosaltres. El punt més greu per mi és que no és el fet que hagi guanyat Trump, és que el trumpisme està instaurat definitivament. I això vol dir el control de la dona. Uh-huh. Això vol dir que perdem llibertats personals. Però la supressió de la dona em té molt amoïnada i per això volia ser vocal avui i compartir els meus pensaments amb vosaltres.
Ah, de veritat, interessantíssim parlar amb la Núria i amb la Maria, totes dues residents i votants als Estats Units. Esther, tenies una última pregunta.
Sí, tenia una pregunta per les dues, que és, en algun moment, si vosaltres us heu plantejat dir potser hem de fer un canvi i hem de marxar d'aquí, perquè no hi heu nascut aquí.
Maria.
Jo...
Sí, aviam, en el meu cas, jo sempre, quan vaig venir als Estats Units, per mi era per un parell d'anys, encara hi soc aquí, sempre he tingut a la meva ment de tornar-hi, però òbviament quan vaig prendre la decisió de convertir-me també en una ciutadana americana era perquè tenia molt clar que hi ha valors en aquest país pels quals jo em sentia que vivint aquí volia participar en aquest procés, uh-huh. volia ser part d'això com a immigrant. I sí, en dies com avui, la veritat és que un es fa moltes preguntes, no? Perquè és que no estem parlant d'un resultat electoral que no vagi o sigui adient a la teva preferència. Estem parlant de valors democràtics molt, molt profuns, com deia ella, com a dona també. Llavors és alguna cosa, he de pensar en això seriosament, uh-huh. però està en la meva ment, sí.
Núria, ara la Maria ho apuntava, deia, aquest segon mandat de Trump no serà com el primer, us espereu que sigui molt més salvatge, molt més autòcrata?
Jo sí, jo penso que és pitjor ara perquè els que han votat el Trump saben a qui voten i m'agradaria dir que aquestes eleccions no han anat de republicans i demòcrates. Aquestes eleccions han anat de ser misogen, de ser supremacista. I, malauradament, els resultats, és per això que tinc por, parlen per si sols, perquè ha guanyat el vot popular, clarament, i això doncs és molt perillós. És molt perillós. Em preguntava si em plantejo tornar. Definitivament no. Em ve al cap... doncs, els nostres familiars, la meva àvia en particular, a Espanya va viure situacions molt pitjors i van sortir endavant, i penso que vull contribuir amb tot el que pugui en crear un entorn més ètic, i sóc empresària, importo vins espanyols, catalans, cap aquí, cap als Estats Units, i una de les coses que pot fer molt mal Trump és amb la pagesia. Com torni a posar els arancels que va posar ja durant el seu mandat anterior, doncs ens pot arrossegar no només a mi, sinó a la nostra pròpia cultura. I llavors prefereixo contribuir de la manera possible, amb la meva mesura limitada, i no em plantejo per un tema polític a marxar d'aquí. Sí, ja sé que és obrir segurament un altre tema de conversa, però l'única vegada que m'he plantejat si val la pena viure en aquest país, que sempre la resposta és sí, com deia la Maria, hi ha uns valors que són molt, molt, molt optimistes, que són molt macos de viure, i que jo m'hi sento molt bé en aquesta cultura, és el tema de la regulació dels ús de les armes. I malauradament, amb les eleccions d'avui, bueno, d'ahir, amb els resultats d'avui, fem un pas enrere, fem un pas enrere. Per mi aquest seria el punt més crític d'aquesta cultura.
Aquests són els testimonis de la Núria Garrote i Esteve, fundadora de Binovi Company, que viu a Michigan. Perdoneu, i la Maria Fernández Blanco, que viu a Nova York i és periodista. Aquestes percepcions personals de, en aquest cas, la derrota de Kamala Harris i la victòria abassegadora de Donald Trump en aquests comicis. Maria, Núria, moltes gràcies a totes dues. Una abraçada.
Gràcies.
Fins ara. Esther Vallès, Carlos Baraibar, Fran Domènech, posem punt i final a la nostra sobretaula especial. Fins demà, família.
Gràcies.
Nosaltres fem una pausa i a la tornada, Bernat de Déu, el poder corromp, avui millor que mai.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. De l'1 al 23 de novembre torna la 31a edició del Sant Cine, Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient. Gaudeix del millor cinema ambiental mundial i més actual. A Barcelona, Calafell i Viladecans. I a les plataformes APP Sant Cine, 3CAT, Xarxa Més, Caixa Fòrum Plus i Play Renfe. Més informació a santcinefest.com. Amb el patrocini de Renfe i la Fundació La Caixa.
Canvia una alarma de proximitat. Canvia a Protegim, l'alarma catalana. Si vols gaudir de la tecnologia més avançada, està connectat amb la policia 24 hores i rebre un tracte proper amb l'atenció i l'app en català, entra a protegim.cat. Suma't als milers de llars i negocis que ja hi confien. L'alarma més ben valorada pels clients a Google. Et protegim?
Vols viure i veure quatre volcans inaccessibles des de dins? L'Espai Cràter inaugura Cràter 360. Comencem el viatge al fons de l'oceà, ens aturem al Mont Erebus, vivim una forta erupció al Pacífic i acabem el satèl·lit Io de Júpiter. Un impacte immersiu i educatiu que no oblidaràs. Espai Cràter, Olot.
La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar. I aquest 9 de novembre et pot fer emocionar fent-te venir llàgrimes als ulls. 9 de novembre, sorteig extraordinari de la cultura de Loteria Nacional, amb 105 milions en premis. Celebra'l. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
No és un bon ambient el que sempre es busca? A Madrid, el bon ambient ja el tenim. Si vens a visitar-nos, tria el transport públic. Més espai, menys soroll i un aire més net. Ayuntamiento de Madrid.
Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Linkat.
Linkat.
El teu enllaç amb la cultura a Catalunya. A Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Arriba la 31ª edició del Sencina, el Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient amb les darreres estrenes del cinema ambiental mundial i convidant a la reflexió sobre un futur més sostenible. De l'1 al 23 de novembre gaudeix-ne de manera gratuïta a Barcelona, Calafell i Viladecans, també a través de l'app del festival o a la plataforma 3CAT, entre altres. Més informació a sancinafest.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
El 9 de novembre, el Trio Fortuny i la companyia de dansa contemporània Malpelo presenten La nit, una proposta que combina música i moviment amb obres d'Arnold Schoenberg i altres compositors del segle XXI. Descobriu nous universos sonors el 9 de novembre a l'Atlàntida de Vic. Més informació a l'atlantidavic.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Les dones i els dies, el programa que sí que et creu.
Ell va fer tota una feina amb psicòleg que el va portar a reconèixer que hi havia aquest abús de poder.
A mi, per exemple, fer la denúncia als Mossos a mi em va reparar més que no pas el judici. És igual, cadascuna troba el seu camí.
Me preguntava si jo quería estudiar cine. Él me decía, por ejemplo, que me podía enseñar él. Joder, claro que sí. Y es bueno, pero me tienes que hacer como modelo a cambio. Y yo, bueno, pero tiene que ser desnuda.
Si vius alguna situació de violència, escriu-nos a donesidies@catradio.cat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dimecres a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
4 minutets i seran 6:15 de la tarda, de seguida amb Bernat de Déu, però abans... Prat Domènech, que hem deixat pendent, que t'he acomiadat, i hem deixat pendent dir qui s'emporta el lot de galetes Virgínies. Doncs dos
sí,
lots, eh?
Sí. Vols que llegeixi el que ens han dit els nostres oients sobre el teu caganer?
Exacte, és que la pregunta era del caganer.
D'entrada, la majoria, el que coincideixen, el 95%, sí, d'acord, eh? Diria, que t'assembles molt. El Sergi diu, el millor caganer que he vist mai. Que guapa estàs, diu la Carme. Gràcies. I tant si s'assembla, diu la Marta. Ara bé, hi ha un tret característic entre tots els oients que opinen sobre el caganer de l'Hisenda Carot, que, com sabeu, ho hem explicat avui a 4:15 de la tarda, els amics de caganer.com li han fet aquest any, aquest 2024.
Ja et dic que hi ha gent que m'està enviant captures de pantalla que ja els han comprat, eh?
Home, evidentment, sí. Omplir la cistella. Però, la Maria... Molt millor que t'haguessin fet rient. La Susana s'assembla, però estàs massa seriosa i tu no ets així. I la Núria hauria de riure més, perquè la Carot sempre riu, coincideixen amb aquest tret característic del teu caganer. Per cert, també has preguntat, diu, escolta, vosaltres poseu caganer o no poseu caganer al pessebre? Doncs mira, la Glòria em posa del tradicional, el catalanet, i hi afegiré el teu aquest any. Afegir el caganer de la Carot.
El compraran, eh? Sí. Això em sembla tan surre que algú compri el meu caganer.
El Santiago, per exemple, diu... És indispensable el meu pessebre. I la Carol diu... Poso pessebre des de petita. Però ens ha cridat molt l'atenció al WhatsApp que ens ha enviat la Joana, que diu... Tenim un caganer molt graciós que va amb piles i estira pets.
Hosti, tu, un caganer, clar, real, perquè abans del caganer va una altra cosa.
Això de la gent que posa pessebre, i acabo amb dos missatges, el de l'Olga, diu, jo no faig pessebre, però tinc un caganer de Playmobil, és a dir, no posa pessebre, però té un caganer de Playmobil, sí. Suposo que Playmobil no vol fer caganers, però posa...
Però poses a Jupit i li poses una boleta i ja està.
I la Maribel, que diu, jo no poso pessebre, però aquest any posaré el teu, Carot.
Ai, bravo!
Maribel.
Doncs ja ho sabeu, paciència, si no us hem llegit, perquè tenim molts missatges,
sí,
al 607-070901. Digue'm un número entre l'1,
sí,
i el 89.
Doncs mira, el 24 de l'any on som.
El 24, per una banda, és un número que comença amb el 6-5-3-57-31 i dos números més, un dels guanyadors, i l'altre?
L'altre, el 47.
47, a veure, 47...
Sí, estàs fent càlcul mental? A mi no,
47, home. Aquí. Diu, el 6-19-73-97 i dos números més. Ja tenim els guanyadors de les galetes Virgínies d'aquesta setmana. Fran Domènech, moltes gràcies.
Gràcies a tu, salut.
Vinga, que queden 45 segons perquè siguin 6:15 de la tarda. I ara sí, filosofia amb en Bernat de Déu. Alerta, perquè a la tarda és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat a través de la filosofia dels ulls filosòfics del nostre estimat Bernat de Déu. Bona tarda.
Ulls blaus.
Ulls blaus filosòfics. És que transparents, transparents com el pensament. Escolta, avui ens parlaràs de poder i corrupció, dos conceptes que dius que van sovint lligats, eh?
Sí, començarem com sempre. Ja saps que m'agrada molt anar al diccionari.
Endavant.
A vegades donem per pressuposades moltes coses que no s'hauria de donar per pressuposades. Entre les moltes definicions del concepte de poder del diccionari, o que podeu trobar al diccionari de l'IEC, a mi m'agradaria parlar-ne de tres que ens aclareixen una mica el concepte, no? La primera és... són tres accepcions diferents. La primera és dret o capacitat jurídica d'obrar per altri. Això, altri, és una mica antic, uh-huh. per un altre. És a dir, dret a ostentar el poder per una altra persona, a representar-la, diríem, mm-hmm. no?
Els poders notarials.
Exacte, els poders notarials, exacte. L'altre és domini que hom té sobre algú o sobre alguna cosa, això ja ens sona més, i l'altre és autoritat de qui governa l'Estat, que és una definició més política, no? Mm. Llavors, a banda de conceptes com l'autoritat o el domini, que més o menys intuïtivament ja coneixem, és a dir, el poder implica bàsicament que jo puc fer que tu facis una cosa que jo vull que facis.
Correcte.
La qual cosa...
Sense que jo necessàriament hi estigui d'acord.
Exacte. La qual cosa, a nivell polític i a nivell col·lectiu, es multiplica.
I
és
tant.
A dir, és algú que té un domini sobre moltes voluntats, algú que té poder, no? Però la primera definició a mi m'agrada molt perquè realment aquí el diccionarista, l'anònim que l'ha feta, ha tingut certa gràcia. Perquè quan parles de dret o capacitat jurídica d'obrar per altri, vol dir literalment que el poder, sobretot pels occidentals, significa la capacitat d'algú poderós, o diríem d'un sobirà, o d'una entitat parlamentària o governamental, literalment per obrar en el teu nom. És a dir, quan tu tens poders...
És a dir, quan votem el que fem és això, eh?
Ah, exacte. És aquest traspàs de poders, literalment. És un traspàs de poder.
Ens ho pensarem una vegada més, eh? Abans de votar,
no. Això és el que diem sempre quan no votem.
I després no.
Clar, llavors, el poder, en certa manera, i fixa't que només estem a la definició, però a vegades, abans de preguntar-nos, cal saber què ens preguntem, que és una cosa que jo insisteixo molt, no? És una capacitat, en certa manera, de substituir-nos i d'emular-nos. És a dir, el poderós ens substitueix perquè nosaltres li donem la capacitat per ser poderós, uh-huh. però alhora ens ha d'emular en certa manera perquè nosaltres
li diem
als sobirans, escolta, ens representes d'alguna manera, no? I aquesta definició de poder és la que en els últims temps la política i la filosofia política ha insistit més, en el sentit de que no només donem la nostra capacitat de força i de seguretat a l'Estat, sinó que també donem en certa manera la nostra ànima. I per tant, el poder en certa manera s'ha d'assemblar a nosaltres. Aquesta seria una mica la idea, no? Llavors, la corrupció habitualment la definim com una falta moral o política de qui bàsicament governa per si mateix, més cap al conjunt de la societat, o que s'enriqueix per si mateix, o que legisla només al seu favor i no pas la col·lectivitat. Però clar, seguint la reflexió que hem iniciat, és important veure com el corrupte no és en essència perquè robi o perquè sigui dolent, sobretot, pensant en aquesta definició alternativa, ho és sobretot quan no fa honor al pacte aquest de representació que li hem atorgat. I en això no hi acostumem a pensar tant.
Perquè trenca el pacte, és això, és el fet. Que si nosaltres acordéssim que ell es queda un percentatge del que sigui, seria un acord.
Exacte. I nosaltres quan pensem, aquest tio és un corrupte, no sempre pensem en el lladre, en el que ha infringit la llei, no. Bàsicament, l'acte de corrupció més definitori, per això he insistit en les definicions, uh-huh. és quan el poder, en certa manera, a qui hem otorgat nosaltres el privilegi de representar-nos, de suplantar-nos, clar, fixa't, és bèstia això, que ens suplanti, doncs realment no exerceixi el nostre bon nom.
Per tant, si algú ens promet, m'invento, que no sé si és el cas, baixar impostos i no ho fa, seria una corrupció?
Exacte. Perquè es trenca justament el pacte. I aquí no hi ha robatori. Fixa't que aquí no hi ha infracció i fins i tot...
Hi ha una divergència de criteri entre el que ha promès.
Clar, i incomplir les promeses és il·legal. No és il·legal, perdó. Però
hauria de començar a ser-ho.
El doctor Freud m'ha sortit, no? Llavors, si agafem les definicions més casuals, acostumem a dir que el poder corromp perquè situa homes i dones amb una capacitat d'acció tan gran que, en certa forma, ho diem d'una manera molt casual, perden el nord. Quan diem el poder corromp, què vol dir? Que nosaltres no estem acostumats, els homes i les dones, davant d'una situació de tanta capacitat de que els altres t'obeeixin o de poder representar els altres, això, quan diem que corromp, bàsicament diem que això és una bogeria. I en certa manera és veritat.
És que ho és, en realitat.
És a dir, el primer dia que un mandatari arriba al seu despatx i arriba i diu, baixo l'IRPF, i l'IRPF baixa...
Clar, és que has de sentir Déu tot poderós,
Has de fer molta teràpia perquè realment...
No t'afecti i no et pugi el cap,
I parlem de l'IRPF, imagina't els països que tenen poder de veritat del món, no nosaltres, que som com una comarqueta, no? Llavors, clar, és per això que quan sentim un polític dir, doncs allò que va dir el Zapatero fa molt temps, el poder no me canviarà, ens fotem a riure, perquè realment la situació de poder és una situació que canvia qualsevol persona, és a dir, ningú surt del poder indemne, no?
Acostumem a dir-ho els que no tenim poder.
Exacte.
A mi no em canviarà, a mi no em canviarà, però a veure, Josep Lluís, si robes grapes a la teva feina.
Exacte.
Perquè tens el poder de fer-ho, com no ho faries?
O t'has fotocopiat el DNI 75 vegades.
Josep
Lluís,
per favor.
Tens el rècord, Josep Lluís, de DNIs fotocopiats d'Occident.
I això no es pot fer, Josep Lluís, no es pot
fer. I això no es pot permetir, no? Llavors, tots ho entenem d'aquesta manera, però hi ha un filòsof que fa una pregunta més interessant. Aquesta aproximació que us deia jo de que el poder ens guilla és una aproximació molt antropològica, no? En el sentit de dir, els homes ja, i dones ja tenim prou en tenir poder sobre nosaltres, doncs si hem de tenir poder sobre una massa i a sobre la massa ens fa cas, directament ens tornem lelos, no? Però Maquiavel, el príncep, fa una apreciació molt més interessant que, en certa manera, ens redimensiona aquesta pregunta que ens estem fent avui. Si el poder corromp. Evidentment, Maquiavel, que ja sabeu que té fama de killer, que són els filòsofs que a mi m'agrada, contestaria si li preguntéssim això, tot i que ell no respon mai a aquesta pregunta directament, com, per exemple, Maquiavel és conegudíssim per una frase que és la fi justifica els mitjans...
Sí, i no la va dir mai.
Que no la va dir mai.
Ni la va escriure.
Això sí, ara diríem apropiacionisme cultural. No?
Ai, pobre nano.
Li han fet samarretes i tot. Gorres i de tot. Pues el pobre no va dir això. Si ho hagués dit, tampoc no hagués dit cap bestiesa, no? Però no ho va dir. El que sí que va dir Maquiavel, el príncep, i en altres de les seves obres, el príncep és una de les obres més famoses, però jo no diria que és la millor obra. Els seus discursos, per exemple, són una meravella, perquè a més Maquiavel era un gran escriptor. Més que diu el poder ens corromp o no, Maquiavel diu, més que posar-nos davant d'aquesta pregunta... La pregunta que ens hem de fer és, a vegades, si la supervivència de l'Estat, en aquest cas de l'Estat, ell està pensant en termes renaixentistes, però ho podem aplicar al nostre, a vegades, de cara a un polític o de cara a un grup de parlamentaris o de cara a un govern, implica necessàriament que no hagis d'obrar contra la pròpia moralitat de l'Estat. I això és el que es coneix com la paradoxa maquiavaliana.
Paradoxa ja ho direm.
És difícil.
Paradoxa maquiavaliana.
Maquiavaliana perquè no seria maquiavèlica, però maquiavèlica seria una altra cosa. No? És a dir, a vegades, diu Maquiavel, la subsistència, d'una entitat política necessita que els seus representants obrin fins i tot contra la moral d'aquesta mateixa comunitat en ares de que es mantingui l'Estat. Els estats són, ho hem dit moltes vegades quan parlem de política, no? Quan, per exemple, a l'hora de molts polítics, quan parlen del terrorisme d'Estat, diuen, bé, era o fer terrorisme d'Estat o que els terroristes acabessin amb l'Estat. Per tant, si vostè m'ho pregunta moralment, és condemnable el terrorisme d'Estat? Evidentment, està mal fet matar persones.
Entenc el reduccionisme de la fi justifica els mitjans.
Exacte. Llavors, aquesta seria una mica la idea de la fi justifica els mitjans. Llavors, el tema que és interessant aquí de l'aproximació de Maquiavel a la política és que el tema no és un tema de caràcter. Quan nosaltres diem la política ens corromp, estem fent més aviat, com et deia, una reflexió antropològica, en el sentit de dir el nostre caràcter fal·lible o la nostra ambició posada davant del poder acabarà cedint a les temptacions del mal? És un tipus de pregunta una mica rimbombant. Maquiavel diu, no, és que el tema és que acabarà cedint a les temptacions del mal. El problema és com t'ho fas, el problema és com te'n surts. Problema és si aquest mal et serveix per sobreviure
per la finalitat
o no.
Per
la finalitat que tu vols. Perquè sempre, diu Maquiavel, en política hi haurà un bé més gran que el teu bé moral, que és la persistència de l'Estat. Per això Maquiavel és un dels grans teòrics del realisme polític i de l'estatisme polític, en el sentit que ell parla, Maquiavel, davant d'un fet... Tot i que no era una persona que digués que el sobirà hagués d'obrar malament, per naturalesa. El príncep no ha de ser un fill de puta, perquè Maquiavel també ho adverteix. Si el príncep és molt dolent, al final la gent, com passa amb tots els dictadors, al final acaben, no? Però Maquiavel ens canvia la pregunta, fa una giragonsa a la pregunta i diu, no.
Això passarà.
Que et corromprà és evident. Perquè el moment que representes algú ja és un moment de violència. I això també és molt interessant. És a dir, per això jo et deia que és molt important aquesta versió de la definició del diccionari del poder com la representació d'algú. Quan nosaltres donem sobirania a un poderós i el poderós ens l'agafa, clar, és un consentiment, però és un consentiment problemàtic, perquè, clar, nosaltres votem cada 4 anys un programa electoral que és una espècie de credo de fe.
Que no, sí, hauria de ser un vot condicionat, de dir, te'l retiro si no compleixes.
Exacte. O podríem votar per internet durant un temps que es pugui retirar el vot.
I
desvotar,
exacte.
No seria mala idea.
Amb els QRs, com es feia Eufòria, no?
Exacte, és a dir, o tenir una segona oportunitat o una revàlida, no? Clar, aquest moment de substracció és molt violent, no? Llavors Maquiavel diu, no, el poder sempre serà una cosa violenta perquè és una cosa antinatural, és a dir, per què hem de tenir un líder, al final? Això en parlen molt els anarquistes. I al final, si més o menys ens organitzem a la feina d'aquella manera, per què a nivell macro necessitem algú que ens digui doncs ha de creuar vostè amb el semàfor en verd o no ha de creuar en vermell, no? És un acte violent. Però la resposta de Maquiavel, que a mi és la més interessant, és evidentment el poder corromp i l'important és saber que de tant en tant la teva corrupció ha de ser prou intel·ligent com perquè el teu estat o la teva comunitat política
sobrevisqui.
I és en aquest sentit que et deia que el poder, per autors com el Lawrence Lessig, que és un autor americà que ha estudiat molt els règims democràtics i el problema de la violència, diu que, en el fons, tots els règims suposadament democràtics són corruptes, perquè els sobirans sempre d'alguna manera acaben incomplint la llei, perquè nosaltres els votem per unes coses i en certa manera, moralment, si més no, acaben fent unes altres. Per tant, és a dir, que Lessing diu una cosa interessant, és a dir, la pregunta sobre la corrupció del poder en el fons és absurda, perquè tots ja fem un pacte amb la corrupció dels nostres líders. Perquè si t'hi fixes, sempre parlem de com corromp el poder i de poc desvetllats que som els ciutadans a l'hora de castigar els corruptes.
Cert.
És a dir, si tu mires la història d'Espanya, per exemple, governs que han caigut electoralment, no per mocions de censura, per la corrupció, són mínims.
T'anava a dir.
La corrupció no es penalitza.
I encara ara, avui en dia.
I encara
és que
ara,
veiem casos cada dia, eh?
Exacte. I a Catalunya, vaja, hem tingut casos també de finançament irregular dels
Correcte.
Partits, que després han canviat de nom per dissimular-ho, però són són casos igualment difícils, no? Llavors, la meva tesi, que és una mica la resposta que jo volia fer avui, és que el poder sempre ens posa en situació de corrompre'ns per la seva pròpia definició, és a dir, perquè el poder es basa en la capacitat perquè l'altre faci el que jo vull fer i, en certa manera, en la capacitat meva per substituir l'altre. I aquest sempre és un moviment, en el fons, corruptor. En el fons és molt estrany, és molt difícil de justificar-ho, no? Com pots justificar-ho racionalment?
No pots.
Anem justificant-ho perquè més o menys sempre hem fet això, no?
Exacte, perquè
sabem
és històric.
Sabem que hi ha Parlament, sabem que hi ha presidents, no? Clar, i després sempre parlem de la corrupció en política, però baixem-ho també, per acabar, a la nostra vida quotidiana. És que no ens agrada a nosaltres que ens obeeixin? No ens agrada a nosaltres també incomplir les lleis de convivència. És a dir, no som una mica, en el fons, tots corruptes
petits
per natural.
Dictadors, eh?
Som petits dictadors, perquè, clar, quan tu estàs estirat al sofà i dius, carinyo, porta'm el gelat. No és maco que te'l portin?
És molt còmode.
És molt còmode.
Digue'ls-hi les criatures, que són
clar,
petits nazis.
Exacte. És a dir, quan tu no poses límit a algú, una criatura pot ser un petit nazi, no? En el sentit de dir, clar, veu que totes li ponen i que quan cau tothom l'abraça, quan plora tothom...
És còmode, eh?
Li fa petons. Clar, nosaltres sempre diem, oh, els polítics són els corruptes. Nosaltres, aquesta és la pregunta que volia fer-vos avui a tots, o compartim els nostres oients, no? Nosaltres no també corrompem la nostra vida quotidiana? És a dir, nosaltres sempre diem la veritat? Nosaltres sempre complim les nostres promeses? Nosaltres sempre fem tot allò que ens mana la legalitat?
Això és el que aparentem i tot el que volem fer creure també als altres i a nosaltres mateixos.
Exacte.
Que de vegades ens autojustifiquem i dius, no, aquí t'has columpiat.
I a més, a mi m'agrada aquesta internalització de la corrupció, sobretot perquè penso que vivim en certs aspectes un moment de la història molt purista. És a dir, tolerem molt malament els errors humans i tenim una voluntat de puresa moral que sembla pròpia de temps religiosos.
Sí, dir, les contradiccions no s'accepten, quan precisament és el que ens fa humans,
les
no?
Les contradiccions, el dubte, el cagar-la, que és una cosa fantàstica.
I no pots dubtar.
Sí, i fins i tot si t'equivoques, doncs, hòstia, hi ha processos de lapidació moral que a mi m'espanten del meu present, no? Perquè realment, hòstia, jo m'estimo la gent perquè s'equivoca.
Que hauríem de veure també tots els que tiren les pedres, a veure quina claredat moral tenen, eh?
Clar, bueno, qui estigui lliure de pecat, no?
Exacte.
Llavors, a mi m'agrada la gent impura. M'agrada la gent que s'equivoca, m'agrada la gent que em violenta a vegades, m'agrada la gent que em contradiu, no? I ara, curiosament, tots ens considerem incorruptibles. Per això, en certa manera, la pregunta d'avui era interessant, perquè sempre ho expiem tots en els polítics. I els polítics s'assemblen perillosíssimament a nosaltres. No són gent que vingui de l'altre món, són gent que més o menys ha anat a les nostres escoles, ha jugat als nostres parcs, ha anat als països on hem anat.
Però si l'altre dia, arran del tema Elon Musk, que està oferint 1 milió d'euros perquè et registris per emetre un vot, nosaltres dèiem, quant val el vostre vot? I els preus són baixos, en el mateix equip de la tarda. També perquè desconfies del sistema.
Hi ha vots de 500 euricos. I d'un sopar, i un menú de degustació. Jo en sé algú que amb un menú de degustació. No, i a més, fixa't que això de l'Elon Musk és genial, perquè ell agafa el tema del populisme i el gira, perquè ell diu, escolta, oi que els polítics prometen milionades als votants?
Pues jo també.
Pues jo també ho faig. Però jo els hi dono.
Exacte.
Clar, és a dir, oi que... Mira, podia venir a Catalunya. És a dir, oi que us han promès...
Que vingui, Elon.
Pluja de milions. Quantes vegades us han promès el millor finançament de la història? Doncs mira, jo almenys vinc aquí, faig un sorteig, i el pobre Richard...
Algú li tocarà.
Que fa 30 anys que està menjant nuggets, doncs li pago 1 milió d'euros.
1 milió d'euros. Trinco.
Déu-n'hi-do.
Avui hem parlat de poder i corrupció, i ningú en queda exempte, segons en Bernat de Déu. Gràcies, Bernat. Fins la setmana que ve o l'altra.
A vosaltres, guapos.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Abans que el teu dia soni així... Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabalin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Merce i Banc.
El Museu d'Història de Catalunya presenta Tàpies, Art i Activisme. La primera exposició que explica de manera completa el compromís social i polític d'Antoni Tàpies durant tota la seva trajectòria. La mostra recull un gran nombre d'obres i documents inèdits del Tàpies més compromès amb les causes progressistes, catalanistes i humanitàries. Coneix Tàpies com mai abans ho havies fet. Fins al 2 de febrer de 2025.
Busques atenció a domicili de qualitat pels teus pares? Ells mereixen la millor atenció. Cuideo és la solució més ben valorada del sector amb cuidadors professionals. Cuideo.
Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores, tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum. L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i, quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució. Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Totes les estrelles ja han brillat en solitari a Zenit. Ara entren en una nova fase. Unint diferents generacions fent duets i competint cara a cara amb la seva pròpia generació.
Un gran espectacle on cantarem, ballarem, riurem i ens emocionarem.
Zenit, tocarem el cel divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda. Sabies que Shooter et pot fer pales corporatives personalitzades per als teus clients i empleats? Perquè la teva empresa destaqui. Ens pots trobar al Centre Shooter, a Solsona o a shooterpaddle.com.
I ara entrem al búnquer.
Som en una trista i freda matinada. Un home i una dona caminen amb un cistell pels carrers de Múnich. Ell és un militar afroamericà. Ella, una ballarina alemanya.
Hòstia, mala peça.
Ara estava rellegint el primer paràgraf i podria ser una cançó dels Manel tranquil·lament, eh? Som en una trista i freda matinada. Un home i una dona caminen amb un cistell. Ell és un militar afroamericà. Ella, una ballarina alemanya.
El Búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a dijous a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Heu trucat al CNADE, al Centre Nacional de Deducció, per saber quin és el programa que opeta des de fa 38 temporades, marqueu 3.0.
La nit dels ignorants 3.0. Perquè el que és bo dura. De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada i amb Xavier Solà.
Escolta, és la segona vegada que truco.
Tot s'accelera. I el pop-up s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
Els dona una informació que un humà no pot tenir.
Ens ha agafat a tots una mica desprevinguts.
De moment encara no som capaços d'estanir clar quin és l'impacte.
Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem. Tractem tots els àmbits de la societat amb la gent que ja la fa servir.
Pop-up IA, el videopodcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Interpretant el sentiment i els anells del poble.
Ja sóc aquí!
Vols descobrir 30 moments determinants de la història de Catalunya i saber què va passar l'endemà?
La història està plena de dies que són l'endemà.
Aquí preparat pel viatge?
Anna Priscila Magrinyà i Jordi Creus reconstrueixen els esdeveniments que expliquen el nostre present. L'endemà, el podcast de divulgació històrica a l'API web de Catalunya Ràdio. I també disponible a la plataforma 3Cat.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carot.
10 minuts i seran les 6 de la tarda. De seguida, alerta, parlarem d'un trastorn que afecta persones com en David Beckham, en David Beckham, la Camila Cabello, Leonardo DiCaprio, la Charlize Theron, en Justin Timberlake, a J.K. Rowling. Què tenen en comú tota aquesta gent? Doncs que tots han declarat tenir trastorn obsessiu compulsiu. De seguida parlem d'aquest trastorn obsessiu compulsiu. Abans, però, fem una aturada en el temps. Gemma Puig, bona tarda.
Bona tarda.
Com està la situació? Perquè he estat mirant el Meteocat, el radar, i he dit, ai, que hi ha patacs cap a la zona de Manresa, Vic...
Sí, la veritat és que han anat aquests ruixats localment intensos, han començat una miqueta més amunt, nord del Berguedà, Ripollès, nord d'Osona, i ara estan baixant i se situen, doncs, on deies, entre el Moianès, el sud d'Osona, el Bages, també cap a l'Anoia, també n'hi ha hagut cap a punts de l'Alt Camp, i persisteixen, per tant, aquests ruixats que localment descarreguen amb força. Hem tingut, per exemple, 18 litres a Solsona, dels quals 21 han caigut en només mitja hora. Carai. En Avès també 25 dels 22 han caigut només en mitja hora. Per tant, els registres, els més elevats, són aquests 28 litres, però estones pot caure amb intensitat. I, per tant, precaució, perquè aquests ruixats intensos que encara aniran descarregant en les properes hores, eh? Força concentrats, digues.
Gemma, no, m'ha sorprès que fa estoneta que mirem el radar i dius, ostres, estan quietes aquestes precipitacions, i ens hem posat tots una miqueta les mans al cap perquè l'altre dia al litoral català va passar el mateix i tots vam patir,
sí,
una miqueta. Hem de
no
patir igual?
No s'han quedat tan estancades. No. Han anat baixant. No s'han quedat. El registre més important són aquests 28 litres, eh? Per tant, sí que es mantenien una mica cap al Prepirineu, Berguedà, Osona, Ripollès, però han anat marxant. I ara n'hi ha unes quantes també cap al Bages, Moianès, i també la tendència és que continuïn marxant i no es quedin estancades com va passar l'altre dia al Baix Llobregat. Per tant, de moment, alerta, però amb uns registres, doncs, que no tenen res a veure.
Per tant, aquesta trucada amb la Gemma era més que res per tranquil·litzar-vos,
sí,
perquè clar, si sou
exacte
a la zona de Manresa, de Vic, i esteu, sí, dient, ostres, fa estona que plou, no patiu, eh?
No, hem de mantenir l'alerta, però no patim, perquè de moment són ruixats, que sí que n'hi ha algun que descarreguem amb força, no? Aquests que han superat fins i tot aquests 20 litres en només mitja hora, però de moment és una situació que hem d'anar seguint, però de moment està controlat.
Gemma Puig, encantada de sentir-te de nou, parlem aviat. Una abraçada.
Una abraçada, adéu.
Ara. Era l'any 97 quan es va estrenar aquesta pel·lícula. Us sona aquesta música? Es tracta de Millor impossible, amb un Jack Nicholson fent d'un escriptor amb TOC. Possiblement la primera vegada que molts entràvem en contacte amb aquest trastorn. El veiem netejant superfícies, assegurant-se moltes vegades d'haver tancat la porta, demanant sempre els mateixos plats. Doncs que sapigueu que el TOC afecta a una de cada 50 persones, així que és molt possible que conegueu algú amb aquest trastorn. Per això avui ens hem proposat saber què és el TOC i què implica exactament. Ens acompanyen en Ramon Cobo i la Cristina Morales, psicòlegs i coordinadors del Centre Presència Activa. Bona tarda, Ramon. Bona tarda, Cristina.
Bona tarda.
Com esteu?
Bona tarda, Elisenda, què tal?
I també ens acompanya en Miquel Zapater, que és en Miguel Zapater, disculpeu, el nostre estudiant en pràctiques i la persona que va proposar aquest tema. Miguel, bona tarda.
Bona tarda, Elisenda.
A veure, per què vas proposar aquest tema?
Doncs mira, jo actualment estic fent aquest tema per a un treball de la universitat, uh-huh, i tenia el tema a les mans i vaig arribar aquí i vaig dir, tinc el més potent a les mans, dic, ho he de vendre el primer dia. I ho vaig vendre.
I ho vas vendre. Però per què t'ha arribat aquest tema a les mans?
Perquè pateixo el toc i em varen demanar fer un guió documental per una assignatura i buscant temes per fer aquest treball vaig llegir una notícia de salut mental i vaig dir, el toc, doncs faré del toc.
Si sóc jo la notícia.
Clar, o sigui, qui millor podrà fer aquest documental que jo mateix? Que tu.
Doncs de seguida parlem amb el testimoni d'en Miguel, però abans m'agradaria conèixer la malaltia. A veure, Ramon, per exemple, o Cristina, què és el TOC? Què és aquest trastorn obsessiu compulsiu? Com el definim?
Doncs el TOC, com el seu nom indica, és un trastorn que es caracteritza per la presència d'obsessions i compulsions. Vale? Llavors tenim les obsessions, que són pensaments, imatges, sensacions, inclús com impulsos, vale? Que un rep de manera
intrusiva.
Intrusiva, exactament. Són molt resistents, són molt persistents i són molt desagradables.
Dóna'm exemples perquè la gent ho pugui entendre.
Per exemple, la idea de que em llançaré pel balcó.
Contra la teva pròpia vida, inclús?
Exacte. Contra la meva, contra la d'altra. És una idea, és un pensament. Un pensament que és fum, però la persona no ho viu com si fos fum, sinó com, si ho penso, pot passar.
El fet de pensar-ho ja ho fa més a prop de la realitat, eh?
Exactament.
Un altre exemple.
Un altre exemple. Si toco tal cosa, potser alguna persona que té una malaltia l'ha tocat abans, i llavors jo agafaré aquesta malaltia, arribaré a casa, tocaré el meu fill agafarà aquesta malaltia, anirà a l'escola, els nens de l'escola agafaran aquesta malaltia, i el responsable seré jo per haver tocat tal cosa.
Ara et pregunto, a molta gent que estigui a casa dirà, home, però això és gent molt, molt patidora. Hi ha una diferència entre ser patidor i tenir trastorn obsessiu compulsiu. Com posem aquesta barrera, aquesta línia de diferència?
És que no és només patir, et condiciona absolutament la vida. Algo que defineix el TOC és que l'ansietat i el malestar és enorme, és gent que pateix molt, i que, a més, la seva vida queda condicionada. O sigui, afecta a poder anar a treballar, a poder estudiar. Són gent que, per desgràcia, o moltes vegades, o s'han d'aixecar molt, molt, molt d'hora per poder arribar als jocs.
Per poder fer tot el que les seves compulsions els demanden.
Exactament. Treu molt de temps. Un dels criteris per poder diagnosticar TOC és que t'ha de treure temps, un temps significatiu del teu dia a dia.
Entenc. Ramon, et demanaré que em diguis, té una edat on neix el TOC, on es manifesta més el TOC, o pot començar en qualsevol moment de la vida?
No ben bé. Hi ha unes edats en les que és més possible, més probable que aparegui. La primera joventut, cap allà als 20
anys, 20.
Anys o així, és una bona època de debut, i la infantesa.
Infantesa. Sí. Tu amb quina edat debutes amb el TOC, Miguel?
10-12 anys eren els primers episodis que veia coses una mica rares. Però amb 14 ja vaig ser diagnosticat.
Amb 14 diagnosticat. Es diagnostica ràpid, com en el cas del Miguel?
Aquesta és una de les pedres que hi ha. Crec que ara la xifra està en 9 anys. Es triga uns 9 anys.
Des
de que apareix, a diagnosticar. Sí. Esperem que gràcies a moltes iniciatives, com ara, per exemple, aquest programa, ara es doni a conèixer i això es redueixi, perquè el temps que es triga a diagnosticar, el temps que el TOC juga sense res a la contra, és un temps que dificulta molt després la recuperació.
Perquè entenc que, ara has parlat de recuperació, entenc que no té una cura, no el pots inhibir, no el pots curar quan el detectes, però sí que pots aprendre a conviure-hi. Seria això?
Totalment. O sigui, el TOC és una condició crònica. Crònica no vol dir sempre estaré amb aquesta intensitat de patiment, ni molt menys. El podem arribar a controlar. La intenció és que la intensitat de la sintomatologia vagi al màxim possible, per tal de que tu puguis fer una vida el més normalitzada possible, el més fàcil possible, i que no et condicioni el teu dia a dia. I això es pot fer.
Miguel, tu quan em vas vendre el tema a la reunió, em vas dir, jo tinc un tipus de TOC determinat. Com es diu el teu tipus de TOC?
El TOC de repetició.
Repetició.
Sí. És dels més punyents a nivell personal perquè et treu molt temps de la teva vida. És o sigui, en el meu cas, llegeixo una informació o llegeixo un missatge i fins que no tinc la certesa que l'he llegit i l'he interioritzat bé, puc estar-hi...
50 vegades llegir-lo.
Sí, perfecte. O sigui, no les he comptabilitzades, però sí que uns quants minuts, sí. O sigui, el que una persona pot llegir-ho en un minut, jo puc trigar-ne 5.
Farem una cosa, fem una pausa, anem a l'informatiu i a la tornada m'agradaria que m'expliquéssiu quins tipus de TOC hi ha. Ara en Miguel ens ha parlat del de repetició, perquè entenguem també si tenim gent amb aquesta condició al voltant del que els implica en el seu dia a dia. Pausa, butlletí informatiu i tornem tots tres, d'acord? Fins ara.